L'entrevista.
Ahir avançàvem a Ràdio Estel que els grups que donen suport al govern, Esquerra i Junts per Catalunya, han introduït esmenes al decret d'energies renovables que l'executiu ja havia aprovat a l'octubre. D'aquests canvis del decret llei destaca la distància mínima dels aerogeneradors respecte a una població, que es redueix a la meitat. És a dir, el decret llei inicial proposava una distància d'un quilòmetre i ara, amb les esmenes introduïdes dintre la llei d'acompanyament, es proposa tan sols una distància de mig quilòmetre. Aquest és un dels canvis que trobem en la modificació i avui en sessió parlamentària el diputat de la CUP, en Dani Cornellà, ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, les modificacions d'aquest decret llei. Tenim amb nosaltres el senyor Cornellà. Què tal? Bona tarda. Avui li heu pogut preguntar al president Aragonès sobre aquesta qüestió i el president us ha respost això.
Evidentment, sempre pot ser susceptible d'algun tipus d'ajust, que és el que s'ha fet en aquestes esmenes, però els principis, evidentment, del decret llei, d'aquest sistema de generació de renovables distribuït, participat, democratitzat, que es fessin en consens amb el territori, amb participació de les administracions locals, no només es mantenen, sinó que estan absolutament reforçats.
Bona tarda, senyor Cornellà. Us ha satisfet aquesta resposta parlamentària?
No ens ha satisfet perquè hi ha aquesta modificació d'un decret que es va aprovar el 2019, ja tot el procés ha anat malament, per això hem arribat a aquesta modificació que van aprovar en el ple de l'1 de desembre, però sorprenentment ens trobem que modifiquen el decret i el mateix dia entren per registre ja esmenes per modificar el mateix decret que estan debatint i aprovant a dintre el Parlament, no? I aquest, clar, la resposta del president, pensant que és totalment insuficient, no podem entendre com presenten una modificació del decret a nivell públic, no?, amb molta pompa, convidant el territori, les entitats, els ajuntaments, els partits polítics, alhora que després l'aproven pel Parlament i ja l'estan esmenant els mateixos partits que l'estan aprovant, no? Per la porta del darrere fan el que no fan en públic i, evidentment, nosaltres no podem acceptar-ho, això.
Senyor Cornellà, precisament parlant d'entitats, tenim a l'altra línia del telèfon a la Núria Altés, que forma part de la xarxa per una transició justa, que agrupa 89 plataformes arreu de Catalunya, i ahir en roda de premsa es mostraven en contra de les esmenes d'aquest decret llei de les energies renovables. Les consideren altament lesives pel medi rural i creuen que es carreguen la poca modificació favorable al territori que introduïa el decret inicial. Senyora Núria Altés, com valora vostè la resposta parlamentària del president?
La veritat és que, per ser sincera, no havia escoltat les paraules del president Aragonès, però jo crec que no és fidel a la veritat. És incert que s'han fet les coses amb el consens del territori. De fet, la nostra queixa més flagrant és que sempre s'han fet les coses d'esquena al territori i que no s'ha tingut en compte l'ens que domina més on s'haurien de posar aquestes renovables, no? I fer una planificació territorial, sectorial real, abans de començar a omplir de molins les zones rurals.
Clar, perquè ara estem parlant, sobretot, estem donant èmfasis al canvi de que es passa del quilòmetre de distància dels aerogeneradors de la població urbana als 500 metres, però també hi ha altres canvis que proposa aquest decret llei, com per exemple, no?, que abans s'obligava la participació local als projectes de parcs eòlics a partir dels 5 megawatts, i ara amb aquesta esmena es permetrà que les empreses no comptar amb aquesta participació, no sé, que els projectes passin dels 10 megawatts de potència. Perdoni. De totes aquestes modificacions que proposa aquest decret, quin és el canvi que més us preocupa?
És que jo crec que els canvis del nou decret ja eren minces, no? Perquè la participació d'un 20% de qualsevol ciutadà de la zona rural saben perfectament que no és viable, perquè són quantitats d'inversions enormes i ningú pot arribar a invertir aquesta quantitat de diners. A mi em preocupen una mica totes per igual, no? Mig quilòmetre de la població és res, no? En molins que són de 200 metres d'alçada i, a més, només contempla el nucli de la població, però no una zona habitada. Tenim gent que viu a les masies, no? Fora de les poblacions, i això no ho contempla en cap moment.
Clar, és que precisament Junts per Catalunya defensa doncs, que calen no, aquests canvis perquè si no la meitat dels projectes d'energies renovables que té ara mateix el govern damunt la taula caurien perquè bàsicament el que passaria és que les empreses doncs, no s'hi avindrien. Però jo li pregunto, com es pot fer compatible la cura del territori amb una transició energètica?
És que jo penso que no s'ha fet bé la feina, no? Perquè en primer lloc encara no tenen un càlcul de l'energia que el país necessita. Sense aquest càlcul, poca cosa podem fer, no? I primer s'hauria de fer un càlcul, després optar per omplir les zones antropitzades, no? Les centres de les autopistes, sostres de les teulades dels polígons industrials, i després apostar per les petites comunitats energètiques. Si amb això encara no en tenim prou i hem d'anar al macroprojecte, llavors mirem com ho establim, no? Però que sigui el propi territori que es bonifiqui, que és la gent que viu al territori, que sabem quines zones tenen més interès turístic, paisatgístic, cultural o agrari, i que siguéssim nosaltres els que poguéssim decidir on posem els molins, no? I després una cosa que és molt clara, no quantifiquen, parlen de massificació, però no quantifiquen quan es considerarà que una zona està massificada. Jo crec que la Terra Alta en concret està massificada ja. Llavors, aquestes comarques s'han de poder blindar.
D'acord. I senyor Cornellà, vostè què en pensa del que estan dient des de les entitats aquestes esmenes del decret llei?
Doncs que tenen tota la raó. És evident doncs, que hi ha hagut un mal procediment a l'hora de modificar doncs, aquest decret que ja venia del 2019. La consellera, en la seva primera intervenció aquí al Parlament, es va comprometre a fer participar doncs, el territori, cosa que no va passar amb el darrer decret, i això no ha estat així. De fet, nosaltres mateixos, com a partit, vam estar negociant fins al darrer dia, abans que l'aprovés el govern, vam aconseguir algunes d'aquestes millores, que ara modifiquen, com per exemple el d'un quilòmetre, o per exemple que s'evitava doncs, que es pogués doncs, construir projectes d'aquests amb connectors ecològics, no? I amb aquesta modificació passen en lloc d'evitar doncs, la semàntica sí que importa, passa a minimitzar l'impacte en els connectors ecològics. És a dir, si ja es va fer malament des d'un principi, ara doncs, ens tornem a trobar doncs, que aquest malament es repeteix i es repeteix a sobre d'esquenes doncs, a nosaltres, però també doncs, a tot el territori, i tornen a modificar les poques millores que havíem trobat doncs, en aquest decret 24/2021. I, evidentment, el problema és de fons, no? Perquè ve de lluny i per desgràcia, ens dona la sensació que continuarà, perquè el govern no sap cap on va, i ho demostra això, doncs, presentant esmenes el mateix dia que s'està aprovant al Parlament, perquè no s'ha fet aquest càlcul, no? I ens parlen de que només utilitzant doncs, les teulades i les zones ja degradades, doncs arribaríem a un 30% doncs, de la producció, però no s'està fent cap esforç perquè aquest 30% sigui el primer en omplir-se doncs, d'instal·lacions per després acabar de quantificar el que ens falta i com ho fem. Evidentment, un dels altres temes importantíssims era la planificació. Que no perquè ho diguem nosaltres, sinó també ho deia el síndic de Greuges, que quan fas un decret cal fer una planificació territorial. I aquesta ja es farà ara, amb aquest nou decret, però es farà en 2 anys. Però mentrestant aniran donant permisos a tots aquests macroprojectes. Per tant, quan tinguem la planificació feta, molts d'aquests projectes ja estaran construïts. Quan el que és normal és fer un decret, una moratòria, i després, quan has acabat el pla territorial, on has pactat amb el territori doncs, com ho fem, i més o menys amb un consens de tothom, doncs després tires endavant tots aquests projectes els que siguin necessaris, no? Sí. I això doncs no està anant així, no? Sinó que s'ha fet un cop sobre la taula i s'ha fet un decretàs, no? I evidentment això tindrà unes repercussions al territori.
Ja m'ho imagino, però per exemple un altre d'aquests canvis que es proposaven en el decret llei de les energies renovables és que abans s'obligava la participació local als projectes dels parcs eòlics a partir dels 5 megawatts de potència, i ara amb aquestes modificacions que volen introduir a les esmenes, el que es farà és que les empreses no hauran de comptar amb aquesta participació, a no ser que els projectes passin dels 10 megawatts de potència. I jo em pregunto que això, a nivell municipal, què suposa? És a dir, el municipi perd capacitat de decisió?
De totes maneres, aquesta modificació és menor, perquè els molins, per la potència que tenen, una de 10 megawatts serien com 2 molins. Vull dir, són projectes molt, molt petits, Vull dir que no és el canvi més important, diguéssim, però és evident que va a la línia d'evitar doncs, un procés on la ciutadania, les empreses del territori, els comerços, els ajuntaments, l'administració, doncs, hi pugui participar. No? És a dir, que tot plegat, doncs, tots aquests canvis que igualeixen i molt les poques millores que s'havien aconseguit, doncs van totes semblen que vinguin totes més que res imposades o ordenades pels lobbies que hi ha aquí darrere, no? Els lobbies energètics, els eòlics, etc, que no pas doncs, una qüestió política i de respecte, sobretot al territori.
Clar, però, per exemple, què em pensa que una altra de les esmenes del decret precisament doncs, dona un paper que no tenien abans els consells comarcals, perquè abans els ajuntaments tenien plena capacitat de decisió pels permisos dels parcs eòlics, i ara que aquestes modificacions al decret el que afegeixen també és la qüestió dels consells comarcals. Què em pensa?
Bé, el que afegeix és que els consells comarcals el que han de treballar per aquest pla territorial consensuat doncs, a nivell comarcal, doncs, evidentment, en tots els ajuntaments. I això no és una cosa negativa. El que passa, de fet, és una cosa positiva, però hauríem d'esperar, doncs, a que aquest pla territorial sectorial, no?, de renovables de Catalunya estigui finalitzat i acordat entre consells comarcals, ajuntaments, entitats ecologistes, empreses, comerços, etcètera, entre tothom, entre la ciutadania, per després tirar endavant i donar permisos als projectes que siguin necessaris. No? I aquí estem fent la casa per la teulada. I ja comencem a donar permisos per fer macroprojectes arreu del territori quan encara no s'ha iniciat la planificació a Catalunya. No? Vull dir que el problema no són les modificacions concretes, sinó és el general del decret, no? Que ja naixia molt coix, sense la participació, com ha dit, de les entitats, però tampoc del territori, i encara ara, doncs, amb aquestes modificacions doncs, que també comparteixen amb el Partit Socialista de Catalunya, que també les ha presentat, i exactament igual que el CADES, i això s'ha de remarcar, perquè curiosament són idèntiques, doncs igualeixen encara més una modificació d'un decret que ja estava molt mal fet, no? Nosaltres, doncs, per això no hi hem donat suport i, de fet, hem tornat a presentar esmenes demanant aquesta moratòria de 6 mesos fins que es comenci a redactar aquest pla i que es faci el més ràpid possible, no? Perquè entenem, doncs, que és el normal, no?, que hauria de ser el sistema decret, moratòria i pla territorial, doncs, de Catalunya.
I, senyora Altés, vostè com creu que afecten aquests canvis en el decret llei en les polítiques municipals?
És que jo estic d'acord amb el que diu el Dani, no? Al final, està molt bé lo dels consells comarcals i que ells puguin tindre un tècnic que els ajudi a fer aquest pla territorial sectorial, però, mentrestant, s'han de poder suspendre les llicències i els ajuntaments han de poder tenir la capacitat de fer aquestes modificacions dels seus plans urbanístics, suspendre les llicències mentre es duri la decisió de la zonificació. Això també em preocupa perquè el PSC també entra una esmena en aquest aspecte que vol desprotegir els ajuntaments, que els ajuntaments no puguin fer suspensió de llicències ni modificacions dels seus fons. Això és terriblement intolerable perquè desprotegeix completament el màxim òrgan que tenim a les poblacions, a les zones rurals. I després una altra cosa que també hem de tenir en compte és que no podem anar a favor dels oligopolis i en detriment dels territoris rurals. Jo, com a exemple, la Terra Alta té 148 molins sobre el territori, representem un 25% de l'energia renovable de Catalunya i no tenim fixació al territori, és a dir, la Terra Alta està en despoblament constant. Això vull dir que això ni tan sols aporta llocs de treball ni cap riquesa al territori que ho acull.
I senyora Altés, ara precisament que em parlava de la vida al món rural, vostè com creu que afectaran aquestes modificacions a la mateixa vida del món rural?
Bueno, tota modificació del decret que animi a les grans empreses a omplir de molins els territoris d'energies fotovoltaiques anirà en detriment del propi territori. Com a exemple, el món vitivinícola, no? La Terra Alta és una zona que li va costar molt fer-se un lloc al sector del vi, però ara estem en un moment molt dolç, però nosaltres quan venem vi venem paisatge, i el paisatge és un bé d'interès vitivinícola brutal que ens ve donat pels nostres ancestres, o sigui, és algo ancestral, per tant, l'hem de preservar el màxim possible. I si l'hem d'agredir, que sigui de manera consensuada i que faci el menys impacte possible, no?
I, senyor Cornellà, ara li trasllado la mateixa pregunta. Vostè com creu que afectaran aquests canvis a la vida rural?
Doncs incrementaran el despoblament que ja estem patint, i això ho diuen doncs diferents polítics, per exemple, doncs de Galícia, amb qui ens hem reunit, doncs diputats d'allà, doncs que ens diuen que amb la implantació massiva de macroprojectes, per exemple, eòlics en poblets, el que aconsegueixen encara més és empobrir l'economia dels municipis i que la gent marxi, no? Perquè la poca cosa que tenen de bona aquests pobles, no?, que és l'entorn, que és la natura, que és el turisme, diguéssim, petit, no familiar, doncs s'acaba perdent per la implantació de tots aquests grans projectes. Vull dir que hem d'anar molt al tanto doncs, amb el que fem, prou delicada és la situació, i també remarcar que esperem doncs, que no s'aprovi també aquesta esmena que comentava la Núria del Partit dels Socialistes, la qual pretenen treure tota l'autonomia municipal en qüestions urbanístiques per impedir...
Crec que l'estem perdent, senyor Cornellà. Ens escolta?
Doncs puguin fer una suspensió de llicències o modificar el planejament urbanístic per evitar aquests macroprojectes. I això és molt perillós perquè és un atac directe a l'autonomia municipal. I això, evidentment, doncs, no ho podem permetre ni la CUP ni cap de la resta dels partits.
I abans que marxeu de les línies telefòniques, comentem un moment les respostes que hem tingut avui a les nostres xarxes socials, perquè cada dia fem una enquesta sobre la pregunta del dia, sobre el tema del dia, i aquí tenim a l'Eva Cervera, que és l'encarregada de xarxes de Ràdio Estel. Quina pregunta fèiem avui als nostres oients?
Hola, què tal? Doncs mira, avui preguntàvem a qui o a què creus que afectaran els canvis de reduir la distància entre els parcs eòlics i els nuclis urbans a mig quilòmetre. Donàvem quatre opcions. Donàvem l'opció als veïns dels nuclis, al paisatge, al turisme i a ningú. Doncs mira, cap oient ha votat pel paisatge ni pel turisme. Un 25% de l'audiència creu que no afectarà ningú aquest canvi, i un 75% creu que qui afectarà és els veïns dels nuclis urbans propers als parcs eòlics.
Com valoreu aquestes respostes?
Jo crec que s'ha de fer molta pedagogia, que des d'un punt de vista de la ciutat s'ha d'explicar molt bé que les renovables són una cosa positiva, però que no caiguem amb l'error de donar-ho a les grans empreses, perquè el dia que voldran pujar un 20% el preu de la llum l'haurem de pagar, no ens podrem queixar, que un altre model és possible, que tots els de la zona rural que estem lluitant perquè les coses es facin bé som partidaris de les renovables, òbviament, però que s'informin i que de veritat que hi ha un altre model que seria molt més sostenible i molt millor per a la ciutadania.
I vostè, Dani, com valora aquests resultats?
Doncs amb la línia. És a dir, cal fer molta pedagogia al llarg del país, que aquí al Parlament es va aprovar una llei catalana del canvi climàtic que preveu un model energètic descentralitzat i de proximitat, on els projectes es facin doncs, a prop dels llocs de consum, i no macroprojectes concentrats en llocs molt concrets del país per abastir a centenars de quilòmetres de distància. I això hem de fer molta pedagogia, que cada comarca haurà d'assumir una part de la seva producció, i que el que no pot ser és que tot es concentri en zones concretes del país, no? Sinó que això ha de ser una transició de tot el país i que s'hi ha d'implicar absolutament tothom.